Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Bona nit, amics oients, benvinguts a l'Anem a la muntanya, a l'últim Anem a la muntanya d'aquest 2015, si no hi ha canvis, en teoria la setmana que ve no hi ha programa.
I esperem que vagi tot molt bé i que no falli res.
Esperem.
La setmana que ve no hi ha programa?
En teoria no hi ha programa.
No, no hi ha programa la setmana que ve, perquè com que ens haurà tocat la loteria el dilluns, no, que és el dimarts,
dimarts. Dimarts.
Ja plaquem.
Res, doncs m'he equivocat, noi.
Estem aquí a l'últim Anem a la muntanya d'aquest 2015. Ens anirem de vacances. Se'ns està acabant el 2015, sembla que no, però...
Aniràs de vacances?
No, bueno, ens anirem uns altres. No, jo em quedaré per aquí, Sant Feliu.
No t'ha passat de pressa, tu? No t'ha passat
sí, déu-n'hi-do, 2015 ha passat de pressa, no? Okay, ha passat...
Vola. Sí, ha anat de pressa.
Ha passat bastant de pressa aquest 2015 i com qui no vol la cosa, ja estem gairebé al 2016. 2016, any olímpic, any parell. A mi m'agrada més els parells, sembla que siguin parells.
Sí?
No sé.
Sí.
No?
Calçanars?
Sí.
Ah, sí? Vale, molt bé, molt bé.
No sé vosaltres, si us agraden més els...
Més igual.
No, jo fixa't si no ho sé, que és que no hi havia ni
sí,
pensat. A mi, més igual, vull dir, tant és.
Jo sempre m'he dit, costa, un any parell m'agrada més calçanars.
Ja devem els canvis el 2016.
Bueno, no...
Esperem.
Veurem què passarà. D'aquí un any en podem parlar, aviam les coses que han passat. Esperem que ens trobeu una mica a faltar. Fins no reapareixerem fins passat festes. No sé si el dia 10 o 11, sembla que és. Fins dilluns 11, em sembla que no tornarem. Per tant, que ha de ser un mes de vacances, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do els dies que estarem fora. I per acomiadar-nos tenim un programa ben farcit. Ja tenim aquí, com heu escoltat, a tota la família i els components que fan possible l'Anem a muntanya. Telefonarem també als germans Masó, d'aquí una estoneta, que ens informaran d'un premi que van donar...
De periodisme del Siena de muntanya de Torelló.
El Siena de muntanya de Torelló. I la telefonada del dia 3 és avui a l'entrevista d'aquí.
A la Marta García.
Marta García, no me recordava el seu nom. La telefonarem cap a... les 10 i 25, o les 10 i mitja, més o menys, sí. Cap a 2:15. I abans, com de tot això, com sempre, parlarem amb l'editorial, el Toni. Doncs, com us deia, anirem a l'editorial. Toni, de què parlarem?
Doncs bé, avui jo volia parlar d'una bossa de voluntariat que s'ha de fer a Sant Feliu, però això ho farem més endavant. Avui penso que el més imminent era parlar de la cimera de París, és a dir, aquesta cimera que s'ha fet, que s'han reunit 195 països del món per parlar del canvi climàtic, i que és una cosa importantíssima. Per tant, parlarem d'això.
Molt bé, doncs, Josep, molt bona nit des de la Peixera.
Molt bona nit a tothom.
Bona nit. Em sents?
Sí, molt bona nit, jo sí. Ja us sento perfectament.
Molt bona nit, i anem per a la sintonia editorial, sisplau.
Doncs bé, hem de dir que l'acord pel clima pactat a París és un pas endavant molt important en la lluita contra l'escalfament del planeta. Més enllà de la lletra petita del document, més aviat decebedora, el que cal retenir avui és que 195 països han reconegut que cal prendre mesures ja per evitar que la temperatura del planeta no augmenti més d'un grau i mig en relació a l'era preindustrial, tot i que el límit màxim s'ha establert encara en els 2 graus centígrads. Aquest era el punt més ambiciós i el que quedarà pel record d'aquesta cimera. Tothom està d'acord en l'objectiu i ho reconeix sense dubtes ni rèmores negacionistes. Una altra cosa, és clar, són les mesures que s'han de prendre per evitar un augment de temperatura que, de moment, sembla inevitable. De fet, aquest any ja haurà augmentat un grau la temperatura del planeta en relació a l'era preindustrial. I els compromisos que de moment han fet públics la majoria de països no evitaran una pujada del 2,7%. La victòria de les petites illes del Pacífic de fer constar en l'acord la voluntat de no superar l'1,5 perquè desapareixeran del mapa si la temperatura augmenta més, es pot quedar en paper mullat si després no hi ha un compromís ferm per aplicar les mesures pactades. I aquestes mesures no són especialment ambicioses. Aquest és el problema. De fet, per aconseguir aquest acord s'ha intentat acontentar tothom i això, és clar, ha diluït molt l'ambició d'un document que científics i organitzacions no governamentals consideren encara insuficient. El protocol és prou ambigu en temes cabdals com les emissions de CO2, el primer causant del canvi climàtic. No hi ha un compromís clar i definit sobre un límit d'emissions, sinó que l'objectiu és aconseguir un pic d'emissions com més aviat millor per arribar al llarg de la segona meitat del segle a un equilibri entre el que s'emeti i el que pot absorbir la mateixa naturalesa. El que sí hi ha, i això és important, és un compromís universal de tots els països amb més o menys grau de responsabilitat per fer els passos necessaris per mitigar el canvi i també per fer públics els seus compromisos, que s'aniran revisant i augmentant al llarg de les pròximes dècades. Aquest, evidentment, no és el millor acord possible. Quan s'ha de negociar amb tanta gent, és impossible arribar a un acord òptim. És veritat. Però és un acord important i necessari que posa les bases perquè es pugui avançar en el bon camí. Tot dependrà de la voluntat política que aquestes mesures es posin en marxa. I això vol dir que dependrà de nosaltres, de tots plegats, dels governs, dels ciutadans. Si els ciutadans no s'agafen com a propi i exigeixen o exigim als nostres governs que apliquin les mesures i també de la vigilància que tots plegats fem dels compromisos adquirits, tot això pot ser o no important segons com. Per tant, benvingut sigui l'acord, però ara cal que la pressió dels ciutadans sigui molt més forta que mai. I això és tot, amigues i amics. Fins l'any que ve. Adéu-siau. Bé, per acabar, una frase d'en Manel Nadal que en un tuit ha dit el següent en referència al canvi climàtic i a la cimera que s'ha fet a París. Diu, París passa endavant en la lluita contra el canvi climàtic. La força dels fets, incendis forestals, sequeres, reducció de les geoeres, tempestats tropicals, tot això hi ha ajudat. Tinguem esperança.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
I després del Toni ens n'anem amb la Colla dimecres, on Hola. Tenim avui, Josep, bona nit, on tenim?
Avui anirem cap a la Pobla de Lillet per fer la Serra del Catllaràs.
Lloc molt maco, eh, cap allà.
Sí, que allà sona un cop l'any, sempre la tornem a fer.
Molt bé, doncs ens anem cap a la... Has dit la Serra del Catllaràs. Ja pots començar, Joan, quan vulguis.
Sí. Doncs, com hem dit, la colla el dimecres va fer una sortida a l'octubre i vam fer la Serra del Catllaràs. Aquesta serra està situada al sud de la Pobla de Lillet i constitueix la zona muntanyosa més emblemàtica d'aquest municipi. Amb uns 1.700 metres d'altitud màxima, queda clarament inscrita en l'àmbit del Prepirineu. Els seus paisatges físics, humà i sobretot vegetal, sense oblidar la seva fauna i la seva història, ens fan un objectiu preuat per l'excursionista, com molts ja han comprovat. Aquest itinerari comença just darrere de l'Ajuntament de la Pobla. Caminem cap al barri de Coromines, fins a la capella de Sant Antoni. Deixem el carrer asfaltat i ens introduïm a un sender a mà dreta, que anem seguint fins a arribar a la Serra Pigota, on es creua amb el PRC-52. Seguim aquesta direcció fins que arribem a un gran pla on hi ha el xalet del Catllaràs. El xalet del Catllaràs és un edifici molt possiblement obra d'en Antoni Gaudí, que servia de vivenda als tècnics de les mines de carbó que alimentaven d'energia a la fàbrica de ciment Eslan del Comte Güell, al Clot del Moro, prop de la Pobla de l'Illet. Continuem endavant per la mateixa direcció fins a arribar a la cruïlla amb el sender del Roc de la Lluna i del seu mirador. Hi pugem. És un balcó privilegiat penjat damunt de la vall de la Pobla, amb unes vistes diàfanes on es contempla, amb l'ajut d'una rosa dels vents, quantitat de cims que s'aprecien des d'aquest punt. Seguim per prats de la Devesa Josana, i molt a prop d'aquí despunta el Roc del Joc, un gran monòlit calcari que s'aixeca fort sobre el pla del Joc de la Pilota. També hi pugem, tot fent alguna grimpada. Una bonica i gran creu oneja en el seu damunt. Hem esmentat el Joc de la Pilota. És un lloc on els enginyers que estaven al xalet del Callaràs varen començar a practicar un nou esport que venia d'Anglaterra i que estava de moda en els principis del segle XX, anomenat futbol. Retornem al camí principal i sortim de nou a les envistes del xalet. El deixem de camí i més endavant ens desviem per dirigir-nos de tornada cap al Roc del Castell, situat al peu d'una gran penya, al cim de la qual oneja una senyera, una creu i les restes del castell de l'Illet. Poc abans havíem deixat enrere l'església de Sant Miquel, de planta circular. Seguidament entrem al poble i finalitzem aquesta atractiva excursió. Ha estat un recorregut de 14 quilòmetres, 0,50 metres, un temps de caminar de 3 hores 47, un temps total de 5 hores 25, amb un ascens acumulat de 860 metres. Varen participar en aquesta sortida 5 membres de la colla: en Joan Font, en Miquel Serra, en Miquel Vivet, la Teresa Flaquer i en Lluís Vilà. Gent de la muntanya, el nostre programa també ja dona finalitat per l'any 2015 i esperem tornar-nos a veure el 2016. Bones festes, bona nit.
Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú. L'entrevista de la setmana.
It's cold.
Perdoneu per problemes tècnics, és que cada setmana ens passa el mateix. Ara tenim la Marta García a telèfon. Marta, ens sents?
Sí,
ens
sento.
Sí?
Sí, sí, sí.
Et sentim una mica fluixet.
Ara està.
Ara millor. Una mica millor. Tu ens sents bé, Marta?
Sí, jo perfecte.
Vale. El Miquel Ibet, el meu company, et farà la presentació i ja han de començar l'entrevista, vale? Estem en antena ja.
Vale, perfecte.
Molt bé, Miquel, quan vulguis, sisplau.
Doncs bé, avui com a última entrevista de l'any entrevistem a la Marta García. La Marta té 23 anys, és de Can Llatenes i actualment està finalitzant els estudis d'enginyeria forestal a la Universitat de Lleida. Pel que fa a la seva vida laboral, està treballant en el refugi Colomina, de la Vall Fosca. I esportivament parlant, competeix actualment per la selecció catalana i espanyola d'esquí de muntanya. Doncs bé, fet aquesta pinzellada tan fugaç pel seu currículum, passem a l'entrevista perquè ella mateixa ens pugui anar desgranant la seva trajectòria i vinculació en el món de la muntanya. Bona nit, Marta.
Bona nit i gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per atendre'ns. Bé, començarem per una pregunta que fem a tots els convidats, sigui quina sigui la seva procedència o experiència. Tinc entès que ja des de ben petit amb els teus pares ja et portaven a la muntanya. Com recordes aquell primer contacte amb la muntanya?
Bé, jo des dels pares han anat a la muntanya tota la vida i sempre m'hi han portat. Dic que jo al principi de petita no m'agradava la muntanya, no m'agradava caminar. Però tot i així, bueno, m'hi portaven i em van anar ensenyant aquest món fins que un dia, amb uns 10 anys, em van portar a la muntanya del Malaveta i a partir d'allà vaig canviar i em va començar a fascinar tot aquest món i bueno, ja jo mateixa ja em vaig anar introduint.
O sigui que més
en fons a la muntanya.
Et va quedar agradant per insistència dels teus pares, no? Una mica?
Sí. Suposo que sí, que sempre van intentar que, bueno, ells disfrutaven amb això i creien, i tot i que a mi no m'agradés, m'hi portaven igualment a fer sortides, bueno, així, per nens, variades, intentant enganxar-me en aquest món, i finalment ho van aconseguir i ho agraeixo molt.
Continues fent alguna excursió amb els teus pares?
Sí, no, evidentment no gaire, per els entrenaments i tot, però bueno, de tant en tant sí, ells em segueixen a tot arreu i totes les curses.
Mm. Tinc entès que quan tenies 11 anys ja vas fer el teu primer 4.000 als Alps. Quin va ser?
El Breithorn. Va ser just quan ens vam enganxar ja més, quan jo vaig començar a dir que sí, que volia anar a la muntanya, i vam començar a fer 3.000 dels Pirineus, i després ja l'any següent ja vam anar a fer uns quants 4.000 dels Alps, com el Breithorn, la de Linhorst, així fàcil, però bueno, ja més el Pin.
Mm-hmm. I a part de començar a fer cims de joveneta, també vas començar a esquiar als 13 anys. Com t'hi vas iniciar? O qui t'hi va enganxar, diguéssim?
Amb els meus pares, quan anàvem a la muntanya, normalment també anàvem amb altra gent, amics dels meus pares, del club excursionista del meu poble. Mm. I hi havia també uns altres amics que ja feien esquí de muntanya. I un dia, bueno, ens hi van iniciar tots, amb els meus pares i a mi. I així vam començar.
Bé, i a part de fer 4.000, com ha dit la Marta, i d'esquiar, també es va posar a escalar. La mateixa pregunta, com t'hi vas iniciar l'escalada?
Aquesta no ho tinc tan clar, però al meu pare no li agradava que l'escalada, però bueno, a mi em va començar a fascinar, la veritat no recordo ben bé per què, i em vaig apuntar a uns cursos que feien al Rocòdrom de Vic per jove, i bueno, allà vaig començar a escalar i d'allà coneixent gent que em va començar a portar a escalar a roca i així vam bueno, anar progressant.
Uh-huh. I als 17 anys entres a formar part del Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya de Catalunya. Com vas entrar a formar part d'aquest centre?
Bueno, jo veia el centre com una cosa molt llunyana per gent que en sabia molt, i sempre havia fet així, m'ho havien dit, que m'hi apuntés, però sempre havia fet com una mica de cosa, perquè el veia com que els veia molt bons els que estaven allà. I l'Arnau Anguera, que era el tècnic del centre, bueno, suposo que m'havia vist per la muntanya, fent esquí de muntanya, i també perquè coneixia altra gent amb els que jo sortia, del meu poble, i bueno, em va comentar a mi i als meus pares això que creia que tenia el nivell com per entrar al centre i provar-ho, i així vaig començar a anar a sortir des del centre i bueno, vaig veure que m'agradava, que podia estar allà per nivell i anar millorant, i mira, l'any següent vaig fer les proves i ja vaig entrar i ja fins ara.
I en què consisteixen aquestes proves?
Bueno, les proves del centre ara han canviat una mica, però sempre fèiem unes proves abans que comencés a nevar, i fèiem una prova que és pujar a les pistes a la Molina, la pista a l'estadi, que són uns 400 metres de desnivell fèiem, i bueno, el temps que tardaves a fer això, mirant pulsacions, com recuperaves. També fèiem una prova de força de braços i una de salts. Mm-hmm.
Bé, tal com hem dit en la introducció, actualment competeixes a la selecció d'esquí, a les dues seleccions.
Sí.
Quina edat tenies quan vas entrar a formar part, o amb quina vas començar?
El mateix any que vaig entrar al centre, aquell mateix any ja vaig començar, bé, ja em van seleccionar la selecció catalana, i els campionats d'Espanya juniors, ja crec que vaig fer segona o tercera, i ja em van portar als campionats del món aquell mateix any, i que va ser a Andorra, però bueno, encara va ser com per provar-ho, per introduir-me, no per anar a fer resultats, perquè evidentment encara em faltava molt. I, però bueno, a partir de llavors, ja al cap d'un parell d'anys, ja vaig fer tota la Copa del Món, i així ja vaig entrar totalment a les dues seleccions espanyoles.
Mm. Consideres que és difícil entrar a la selecció?
Crec que cada cop és més difícil perquè hi ha, per sort, hi ha més gent que practica aquest esport, hi ha més joves, però bueno, per poder entrar a la selecció crec que has de córrer amb les curses d'aquí i fer uns bons resultats i a partir d'allà el seleccionador tria per una mica en això, en les curses, sobretot campionats d'Espanya, pels resultats, pels millors són els que aniran a la selecció espanyola.
Mm. Suposo que estàs orgullosa de poder formar part d'una selecció, no?
Sí, molt. La veritat és que som un equip molt maco, tota la gent, hi ha molt bon ambient i bueno, poder formar part d'una selecció i poder anar a córrer fora, és, bueno, et sents orgullós de poder-hi ser.
Mm-hmm. I el grau d'exigència un cop a dintre és elevat?
Bueno, la veritat és que no tenim allò una pressió de que has de fer aquest resultat, però evidentment som conscients de que per estar a la selecció tu has de guanyar. I bueno, has de treballar, jo crec que mentre treballis, facis l'entrenament que toca i bueno, tinguis l'il·lusió d'estar allà i continuïs estant al nivell, doncs, bueno, continuaràs a la selecció. Evidentment la selecció és per als millors i a la que no tens el nivell, doncs, bueno, serà per algú altre la teva plaça. No?
Clar, clar. Suposo que és selecció femenina, no ho hem dit. Sou moltes?
Aquest any, la veritat és que sí, som... Ara devem ser sis noies absolutes. I, bueno, crec que és un bon número, perquè crec que a part ja som sis i totes estem a un nivell bastant alt dintre el món internacional d'esquí de muntanya de les noies. I bueno, crec que això és molt bo, que posa com l'esquí de muntanya, es veu que hi ha, que cada cop hi ha més nivell.
Bé, la Marta és una gran esquiadora, però que sapigueu els oients que quan no hi ha neu competeix en carreres de muntanya, fa alpinisme, també l'escalada que hem dit, i ciclisme. Déu-n'hi-do, no, Marta? Amb tanta activitat suposo que no baixes mai de forma.
Bueno, no, jo l'estiu, per mi la meva temporada de competició és a l'hivern i per mi l'estiu és mantenir la forma i fer entrenaments que m'agradin. No pensar tant en fer sèries, en fer un entrenament concret, sinó fer més entrenaments de sortir a la muntanya o d'anar en bici sense amb els amics, fent rutes que t'agradin. Jo m'ho agafo com una manera més d'entrenar i d'entrenar per l'hivern, això sempre, i bueno, fer algunes curses per no perdre aquí una mica la xispa durant l'estiu. Però per mi la competició és a l'hivern.
Mm-hmm. Tinc entès que tens entrenador personal, oi?
Sí, jo des de que vaig entrar a centre, el meu entrenador va començar a ser l'Arnau Anguera, que és també el que em va dir per entrar a centre. Mm-hmm. I bé, he estat molt contenta amb ell sempre. I ara, aquest any, m'entrena en Pep Uller.
Mm-hmm. I què tal, que, entre un i l'altre?
Bueno, jo crec que tenir un entrenador és molt important i que has de tenir una persona que confiïs molt en ella, i jo tant amb l'Arnau com amb Pep estic molt contenta, crec que és això, que també és bo canviar, perquè tots els entrenadors tenen maneres de fer diferents i a nivell de motivació personal sempre ajuda a fer canvis per no estar sempre igual, i els canvis són bons, els canvis de maneres d'entrenar sempre et poden aportar coses noves, no estancar-te en el mateix. Però jo, la veritat, estic contenta dels dos.
El fet de tenir entrenador personal vol dir que cada dia que entrenes ell hi és, o et planeja una rutina i llavors te la fas, o com funciona això?
No, tenir entrenador personal és que ell sap, tu planifiques amb ell la teva temporada, els teus objectius principals, totes les curses que voldràs fer, i a partir d'això es fa una planificació dels entrenaments. I l'entrenador és la persona que sap quan has de fer sèries, quan has de descansar, i evidentment l'entrenador no pot estar entrenant amb tu cada dia, perquè no és tampoc és això la feina d'un entrenador, sinó és més saber tu transmetre-li a l'entrenador què has fet, les teves sensacions, i ell retornar-te això, els entrenaments per cada dia i saber el que et convé, i a partir d'això, bueno, planificar-te al màxim per estar al teu màxim de forma quan ho vols, a les coses que tens com a objectius.
Mm-hmm. Bé, el nom del teu equip és Team Millet Andorra i Spain. Per tant, suposo que Millet és el principal sponsor. Per tant, és la font d'ingressos per vosaltres?
Bueno, més que una font d'ingressos, és una ajuda. Aquí de muntanya tot el material és molt car i bueno, tenir sponsors t'ajuda a això. Bueno, menys treure't els diners que suposa tot el material. Millet m'ajuda amb tot el tema de la roba, que ja és molta cosa. També tinc esquí trap, que em proporciona els esquís, i escarpa, que em proporciona les botes, i ximpanzé bar, que em proporciona el menjar. Pues això són ajudes de reduir les despeses a nivell de tot el que necessites per practicar aquest esport.
O sigui, tots hi aporten a nivell de material i prou, diguéssim.
Sí, pràcticament, sí.
O sigui, encara que guanyis una cursa, no afegeixen res, per dir-ho manera?
No, amb esquí de muntanya és això, que suposo que hem d'anar evolucionant i que les marques s'hi vagin posar més, però ara per ara no, nosaltres no tenim un sou pel que fem.
Ja. I és difícil de mantenir els sponsors perquè no marxin?
No, jo crec que si tu fas el que et toca, que és donar a veure la marca, portar-la, per exemple, al cas de la roba, portar sempre la roba Millet, no posar-te roba d'una altra marca, i bueno, procurar una mica les fotos, el Facebook, tot això de les xarxes socials. Vull dir, no, i continues tenint uns resultats bé, doncs no crec que sigui difícil. Vull dir, mantenir una bona relació.
I això que dius que quan t'has de vestir et poses en roba Millet, que vol dir que quan vas pel carrer, si dus un forro polar, encara que no vagis a competir, també te'l poses de la mateixa marca.
Bueno, jo tinc roba, proporcionant roba suficient com per poder anar també roba de carrer de la marca. Evidentment, tu quan has d'anar de la marca és en competicions, en entrenaments, quan estàs fent el teu esport.
Mm-hmm.
El carrer, si porto qualsevol marca, no passa res, però marques, estem parlant de marques d'esport, per exemple. No portar jo un jersei dinàmic quan sóc Millet, per exemple.
Ja. Bé, repassant el teu currículum esportiu, he vist que has quedat diverses vegades campiona absoluta dels campionats d'Espanya. Recordes el primer triomf, on va ser?
A Formigal fa 2 anys que vaig fer primera al Campionat d'Espanya i Bilbao, crec, en absoluta. I que encara, fins l'any passat encara corria com a sub-23 i aquest és el primer any que corro com a absoluta. I sí, devia ser en aquell moment.
I què se sent? Bueno, ara que parlaves del sub-23, va ser a nivell internacional que vas guanyar la primera sub-23 d'esprint.
Sí.
Què se sent en guanyar un campionat del món?
Bueno, la veritat, estàs molt satisfet de tot el treball fet, d'això, d'haver anat evolucionant cada any, perquè realment, si mirant els meus resultats, és cada any haver fet un pas, cada any una mica més, i l'any passat poder arribar a tenir una medalla d'or, doncs, evidentment és molta alegria i satisfacció de tot el treball fet. És com el premi d'haver-ho fet bé.
I la competició internacional és dura envers l'espanyola? És més exigent, potser?
Sí, clar, internacionalment hi ha els països nòrdics, bueno, perdó, els països nòrdics, els països dels Alps, hi ha molta gent que practica aquest esport, és un esport molt més antic, molt més arrelat a la competició, no sé, els països d'Itàlia, França i Suïssa, que normalment en totes les competicions són els que estan més endavant. I clar, el nivell en unes competicions internacionals és molt superior, hi ha molta més gent, no dir, un petit error et pot baixar molt més la classificació del que si fas un error aquí a nivell nacional. I clar, per nosaltres és molt important per poder millorar, córrer fora amb molt més nivell i molta més exigència.
Mm-hmm. Bé, com ho fas per compaginar la feina i els estudis amb les competicions? Perquè això deu suposar estar uns dies fora.
Sí, durant l'hivern estem molt amunt i avall. Jo treballar només treballo els estius, que és quan tinc temps. I durant l'hivern estic estudiant. Bueno, la carrera de Lleida ja heu comentat, ja vaig acabar l'any passat.
Ah, val.
Estic estudiant a distància.
Ah, això...
I que és molt millor, perquè quan estava a Lleida la veritat és que al final era una mica estressant, perquè és molt, és difícil compaginar una carrera en un lloc on no hi ha neu amb l'entrenament d'un esport així. I a part que estàs molts dies fora per les competicions. I ara estic estudiant a distància, un màster a distància. Doncs crec que és l'única forma que pots compaginar estudis i portar un esport al nivell.
I tant.
És molt... Que haver d'estar en un lloc fixe, i sobretot lluny de la neu, és molt difícil. I bueno, per mi, a mi m'agrada tenir alguna cosa per estudiar, no estar només pensant sempre en competir i entrenar. I crec que és això, que si vols estudiar i mantenir això a l'alt nivell, l'única manera és fer-ho a distància. I a mi m'agrada fer-ho així, dir el meu aire, i bé, crec que és una bona forma.
Mm. Bé, dius que treballes només els estius, és allò del refugi que comentàvem a la introducció, potser?
Sí, exacte, treballo al refugi Colomina, unes guardes són també corredors del... Bueno, la guarda és corredora de la selecció i el guarda és tècnic, així que ja estem en el mateix
tot,
ambient.
Tot queda en família.
Sí. Mm.
Bé, tu ets molt jove, 23 anys. Quan vas a competir, la gent, perquè ara clar, ja no estàs a la sub-23, que deus trobar de totes les edats.
Sí, quan passes absolut ja... Sí, de totes les edats. Ara, evidentment, soc... Vull dir, a sub-23 també corre les mateixes curses que en absolut, però... Tens una subcategoria, diguem, i els més petits, doncs això, entre 22, 20, 21 anys, ets el petit, bueno, ara 23, soc, bueno, sí, som dels més joves de la categoria, però el ventall en aquest esport és molt ampli, pots trobar gent 20 anys més gran que tu.
Mm-hmm. I ara que estem en ple hivern, per dir-ho d'alguna manera, quina és la competició que tens més pròxima?
Ara competim, que ara n'hem començat. La meva primera competició és aquest cap de setmana, que correm aquí a la Copa d'Espanya, aquí a la Vall d'Aran, que és una... fem sprint i la prova de vertical, i serà una mica un test de veure com està anant la preparació de la temporada. No és una carrera que tingui com a cap objectiu ni cap prioritària, però sí em servirà com un entrenament de qualitat, de començar-me a posar en què és les carreres, en tot aquest ambient, per quan diguin les més importants, que a principis de gener ja tenim la primera Copa del Món.
On la teniu, la Copa del Món?
Andorra.
Ah, et queda propet.
L'única que fem al Pirineu.
Mm-hmm. I l'has fet, suposo jo, aquesta alguna vegada?
Sí, aquesta és la que més o menys les Copes del Món sempre són 4 o 5 i més o menys sempre els llocs on es fan les curses van canviant, sempre van variant les curses, però la que és la d'Andorra més o menys cada any l'hem feta perquè és l'única que fem de Copa del Món al Pirineu Sí, sí, la veritat que córrer la Copa del Món aquí al Pirineu també ens agrada, perquè tens més la gent d'aquí, de casa a prop, que quan surts a fora sempre ets, bueno, més sols.
Et quedes sense animadors quan vas a fora.
Exacte, aquí, clar, aquí a Andorra ve molta gent i tota la cursa està molt animat, hi ha molt ambient.
Sí, tens ganes que arribi.
Sí, sí, tant.
I has dit que són unes 5 competicions, dius, del campionat del món?
Unes 5 copes del món, que en cada 5 caps de setmana, on en cada cap de setmana fem dues o tres proves. Sempre fem la cursa individual un dia i el següent dia fem uns sprints o la vertical.
I d'aquestes que faràs aquest any, quina és la que et cau més lluny? L'Andorra és la que cau més a prop, la que et cau més lluny, quina serà?
Aquest any les fem totes als Alps i suposo que les d'Itàlia. Normalment sempre són bastant a la zona dels Alps, França, Itàlia, Suïssa. A vegades se n'ha fet alguna a Noruega, a l'Etna, Polònia, però aquest any es cauen més o menys totes als Alps.
I bé, aquest any et caurà bastant a prop, doncs. Hi ha algun any que t'hagi tocat anar bastant a l'altra punta?
Fins ara no, perquè en ser categoria inferior, a les de més lluny no les fan per als joves, només les han fet per absolut. I per tant, de moment, no he anat mai més lluny que els altres.
No sé si tens germanes o germans, hi ha algú de la família que segueixi els teus passos?
Tinc un germà més gran, però no, ell no està posat en aquest món de la muntanya. De jove, com jo, amb els meus pares sortíem a la muntanya, ell ha triat més un altre camí i no està en el món de l'esquí de muntanya.
Molt bé, no sé si teniu alguna pregunta.
Bé, jo et volia preguntar a la Colomina, al refugi que estàs, quina temporada feu en allà? Que feu només quan comença a haver-hi neu ja ho deixeu estar o com va això?
El refugi forma part de dintre del que és el Carles de Foc. I a Colomina està en una zona bastant difícil d'accedir i a l'hivern està tancat, només obren per Setmana Santa. Nosaltres treballem, bé, jo treballo de juny a setembre, que és els mesos d'estiu, que és quan tots els refugis del parc natural estan oberts.
Ja. I llavors, durant l'hivern, no obren ni caps de setmana ni res d'això? O sigui,
durant l'hivern només obren això, el que dic, per Setmana Santa, i després obren per reserves.
Ja.
I sou un grup de, estem aquells mínim 15 persones o 10 persones, i voleu anar-hi, i es pot trucar i reservar, i si no, sempre hi ha oberta la part lliure, amb la calaça, hi ha la culpa, està molt bé, però és part lliure.
Molt bé, molt bé.
Bé, ho tindrem en compte. Sí. Des d'aquí al centre, sí,
si algun dia... Ens calcem les raquetes i des d'allà al final de l'Eric ell, doncs s'hi pot anar, no?
Sí.
Sí, sí.
A l'hivern, quan estan condicions, és una zona molt maca.
Bé, molt bé, Marta, haurem de deixar l'entrevista aquí. Moltes gràcies per haver atès els micròfons d'una codinenca i a veure si més endavant ens tornem a sentir.
Perfecte.
Molt bé,
gràcies a tu.
Gràcies.
Adéu, bona nit. Adéu.
Bona nit.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
Bé. Bé, i abans de marxar ens acomiadem com sempre molt temps, ens anem de vacances amb el temps. I què podíem dir? Doncs que la tardor no pareix, eh? Ens han pres la tardor, no ho entenem. Hi ha una tardor molt, molt, molt monòtona. Cap canvi gairebé el temps, ja fa ja 40 dies, no, molt malament, molt malament. Primer i tardor és molt dolent. I aquest cap de setmana passat, la mirada del passat com sempre fem primer, no hi ha hagut cap novetat, molt de sol, només hi ha hagut núvol prim, poca cosa, màximes 14 a 15, mínimes 2-3 graus, poc fred també, molt malament aquesta tardor. I anem pel futur. Què podem dir? Doncs que no hi ha cap novetat. Durant tota aquesta setmana no hi ha novetat. Hi haurà sol i anticicló tota la setmana. Per tant, aquests 40 dies que he dit que no havia plogut, seran 7 més, uns 47 dies sense ploure. Realment la cosa ja comença a estar... és bastant escandalosa. I no plourà. Demà sol, algun núvol, molt poca cosa. Suavitat, 13-14 graus les màximes. Mínimes de 4 o 5, res de fred. I atenció, que a partir de dimecres les temperatures es disparen, pugen. Ens afecten fronts molt desgastats que no portaran res de precipitació i aportaran pujar temperatures. Per tant, dimecres... 4 núvols, vent de sud, màximes 18-19 graus, 18-19 graus estic parlant, i mínimes 6-7, per tant, ambient molt, molt suau. I atenció, dijous, mateix panorama, 17-18 graus, mínimes 5-6 graus, i per tant, tampoc cap novetat. Repetim, setmana anticiclònica, algun front desgastat, i el més important, les temperatures pujaran, serà un ambient gairebé primaveral, i estem al mes de desembre. I això és tot, ens acomiadem, acomiadem l'espai del temps i acomiadem l'anem a la muntanya fins al dia 11 de gener. Molt bones vacances a tothom, molt bon Nadal i molt bona entrada del 2016. Fins aviat, adeu.